d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu al Japó? Serà una mena de país convidat al programa d'avui a través de la seva arquitectura i també de Melino Tom, que hi va viure. Comença la cultura i IB3 Ràdio. Benvinguts.
La secció El paisatge invisible de l'arquitecta Cristina Llolente parlarem de llocs del món on l'arquitectura s'adapta al terreny i queda completament integrada, com ha pogut comprovar i veure el seu recent viatge al Japó. Després, la llibretera Maria Cueneta ens proposarà lectures d'autors com l'irlandès Colm Toibin i també la belga Melino Tom, que també, com ha dit en Rafa, és molt coneixedora de la cultura japonesa. I per acabar, entrarem a la Biblioteca Pública de Maó, Biblio Maó, per conversar amb la bibliotecària Núria Pons.
Són les 6 i pràcticament de 2 minuts. Comença l'Oviedo amb Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Oviedo, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
A partir del viatge de Cristina Llorente al Japó, que l'ha deixada trasbalsada, inspirada, també se podria dir, se'ns ha corregut fer una ullada a l'arquitectura tradicional molt present en aquell país i com aquesta s'adapta a la geologia del lloc. O sigui que continuem un poquet amb el Japó com a protagonista i com a reclam pretès per continuar parlant d'arquitectura. Cristina, com estàs?
Hola, bones tardes. És que no podíem rescabalar el viatge a Japó en una hora baixa.
No, home, jo te vaig suggerir l'altre dia i te vas fer un poquet la interessant. Però sí, continua.
No, de fet, això, tornem en el Japó i avui per centrar-nos en l'arquitectura tradicional i concretament en com aquesta arquitectura tradicional dialoga, no?, en la ciutat actual, en una ciutat com pot ser Tòquio, com pot ser Kyoto, no?, en unes ciutats frenètiques, ciutats verticals, no?, amb un ritme ràpid i un desfici, no?, per la velocitat i per la feina, però que amb això se troba, no?, en un moment donat se troba amb aquesta arquitectura tradicional que ha estat, a més, inspiració, no?, tant per arquitectes moderns com contemporanis, i que és un gran exemple de com fer arquitectura des de la natura i des de l'experiència de les persones. I bé, per entendre l'arquitectura tradicional, concretament la japonesa, jo crec que és important entendre la manera que té Japó de veure el món, no?, que no el veu com un conjunt d'elements aïllats, sinó com un sistema de relacions entre persones, cultura, natura, no? tot se mou, no? Tot és orgànic, i això ja ho varen posar de manifest, ho posa de manifest l'arquitectura tradicional, i ho varen continuar arquitectes com, per exemple, Kurokawa, ses torres de l'arquitectura metabolista, no?, que eren tractades directament com un organisme viu, no? I això fa que l'arquitectura no se pensi com aquesta caixa aïllada, com aquest contenidor, sinó com a part d'un tot. I quan xerram d'un tot, xerram de paisatge, de clima, de llum, de tot allò que té en el voltant i, evidentment, de les persones que l'empleen i que l'ocupen, no? I jo crec que un bon punt de partida per entendre aquest concepte són els temples. Els temples tant budistes com sintoístes, que se poden reconèixer fàcilment per la terminació del nom, lo primer, no? I després, bé, pels diferents símbols, per la simbologia que hi ha...
Hi ha uns que tenen aquestes portes, diguem, molt característiques,
exacte,
no? Que si no
vaig a veure,
són els stories, són de sintoístes, i els que no ho tenen solen ser, per regla general, budistes.
Exacte.
No?
Exacte, però tot i que siguin d'una religió diferent, sí que comparteixen determinades característiques i sobretot determinades conceptes, no? de base d'aquesta arquitectura. No? Lo primer és una cosa de la que ja xerràvem l'altre dia, aquest espai, aquesta transició entre l'interior i l'exterior, no? Que se fa amb aquestes porxades, amb aquest espai que se diuen els espais en, no? Que ja dèiem l'altre dia, també presents en el teatre, també presents a l'escriptura i també a la música japonesa que ara escoltàvem en començar, i que funcionen com a nexe de connexió amb aquest entorn que normalment, o pràcticament en tots els casos, és un entorn natural, bé, natural, diguem, salvatge, per estar al mig d'un bosc, o natural, diguem... construït, no? Uh-huh. El concepte natural construït, que és una sèrie de jardins, no? Però això també passa a les ciutats, no? A tots els temples trobam arbres, a tots els temples trobam aigua, i fins i tot aquests arbres solen tenir una simbologia bastant potent, no? Se xerra molt de sabre sagrat o d'aquells... de com se conserven els arbres, no? Hem vist aquí darrerament com se talen arbres, no? I en canvi allà sembla que se vol intentar conservar qualsevol unitat d'arbre amb una sèrie de puntals i d'elements que ajuden a que aquests arbres continuïn el seu creixement. No? Però no només en el tema de natura trobam aquests conceptes de lligam i d'organisme viu d'aquesta arquitectura, no? També en els materials, no? Que principalment els temples estan fent de fusta, cosa que ha estat un poc la seva perdició, no? Perquè tots ells s'han cremat diverses vegades, però la persistència de la cultura japonesa fa que se tornin a reconstruir una i altra vegada. I també aquests elements mòbils, no? Aquests panells que fan de modulació de la llum i que te permeten tenir com diferents vistes en cada moment, no? Sempre dels espais exteriors. I aquests espais, clar, l'orientació, no? L'orientació dels espais tant en els temples com a l'arquitectura residencial, no? Que estan sempre oberts en el jardí i en el cel. I al final el que tenim és que aquests edificis funcionen un poquet com a petits pulmons, no? de la ciutat. Clar, tu estàs passejant entre gratacels o entre edificis contemporanis i amb això trobes aquella porta, no? Que te du a un món totalment diferent, un món totalment màgic i que te fa de qualque manera trobar una pau o un silenci que representa una pausa, no? en aquest ritme vertiginós de la ciutat. Des d'aquí hem defensat moltes vegades aquesta ciutat quieta, no? S'està aturat a les ciutats, i jo crec que els temples en aquest cas concret són un molt bon lloc per reivindicar aquesta ciutat quieta i silenciosa, no? Mm-hmm.
Són elements a més que aporten tot això que estàs dient, però que també acompanyen un poquet la filosofia o la manera de viure, no? que intenta el manco el japonès tradicional, no? Que és viure molt en sintonia amb la natura, amb elements que la porten a aquesta pau...
Sí, i de fet totes les històries, les llegendes que se conten dins les religions van en aquest sentit, no? Sempre d'aquest contacte amb la natura i d'aquest respecte, no? Per la natura. Varen contar una petita història d'un mestre budista que se passejava amb una forca pegant cops en terra i que aquests cops en terra els apegava per espantar en els petits bitxets, en els petits insectes que hi pogués aventar terra per no trepitjar-los, no? Uh-huh. I això jo crec que demostra aquest respecte, que no només és cap als éssers vius de la natura, sinó també cap a la resta de persones, no? I això se veu amb la cura que se té a l'hora d'atendre la gent, a l'hora de mantenir l'espai públic net sense papereres, o xerràvem ja l'altre dia d'aquests banys, no?, immaculats, sense una persona allà perenne que els ha fascinats, no? Jo crec que tot això representa aquest respecte cap a els altres i cap a la vida en general.
Mm-hmm. Què més coses es pots contar de l'arquitectura tradicional? Més enllà dels materials, no sé si, clar, això requereix segurament una altra visita al Japó, però segurament hi ha diferents arquitectures tradicionals dins el Japó mateix, no? No deu ser la mateixa arquitectura, mateixos materials, mateixes estructures als Alps japonesos que a la zona del sud de Honshu, per exemple, no?, que és l'illa principal.
No ho deu ser, i no, de fet no ho és, però sí que comparteix aquests conceptes, no? Sí que comparteix aquesta base de compte de connexió en la natura, de tractament dels elements, d'integració d'aquests elements naturals, de la llum, de l'aire, de l'aigua a dins la casa, a través de reflexes, a través de sons. Tot uh-huh. això sí que se comparteix en tota l'arquitectura tradicional japonesa. I un exemple paradigmàtic d'aquest diàleg és la Villa Imperial de Katsura, a Kyoto. I aquesta villa precisament ha fascinat a moltíssims d'arquitectes occidentals des de principis del segle XX. I volia dur aquest exemple perquè hi ha un llibre preciós de Bruno Taut que se titula La casa i la vida japoneses. Mm-hmm. Bruno Taut va fugir d'Alemanya, primer se'n va anar a Suïssa i després se'n va anar en el Japó durant la guerra. En aquesta estada al Japó no va exercir, diguem, d'arquitecte convencional, no? Se va dedicar sobretot a dibuixar, però també a escriure, no? I un dels llibres que va llegir va ser aquest, de la casa i la vida japoneses, mm. on dona a conèixer precisament aquesta villa imperial de Katsura. I conta que en el segon dia de la seva estada en el Japó, va celebrar el seu 53 aniversari i va rebre com a regal una autorització per visitar aquesta villa, no? Una cosa que era curiosa, perquè aquesta villa només se podia obrir amb una concessió especial de la cort, no? I el propi Bruno Taut en el llibre diu d'aquesta villa, diu que era arquitectura reduïda a la pura essència, no? Diu, emocionant, bellesa per la vista, l'ull es converteix en agent de l'espiritual. Així de preciós s'ofereix el Japó a la nostra vista. Potser hagi estat l'aniversari més bonic de la meva vida, diu en el llibre, no?
Que bé.
I bé, dir d'aquesta villa que la seva construcció va anar entre 1615 i 1658 perquè va anar passant de generació en generació i va estar molts anys diguem aturada sobre, a més se va anar ampliant amb diferents pavellons, en diferents cases de te, i en el final ha donat lloc a una seqüència de quatre edificis que estan connectats. Trobam els trispols, com a la gran majoria d'arquitectura tradicional, coberts amb tatamis, no? I també trobam aquests panells corredissos dels que ja xerràvem, aquesta connexió visual amb els jardins, aquestes ombres, aquests reflexos de l'aigua, no? I llavors una cosa molt interessant que també s'adona a la resta de o molts altres jardins del Japó, que és que el recorregut se fa d'una manera molt cinematogràfica, no? Després Le Corbusier xerraria d'aquesta promenat, no? De l'arquitectura, on el camí per arribar és tan important com la pròpia arquitectura, no? I això també se dona en els jardins japonesos. De tal manera que, a mesura que t'hi passeges, hi ha una sèrie de camins que te fan que les construccions vagin apareixent i desapareixent, no? De qualque manera vas descobrint progressivament aquesta arquitectura, i això és una tècnica del període Edo que rep un nom que se podria traduir més o manco com oculta i revela, no? Seria això, com un recorregut cinematogràfic per aquests espais. I finalment, bé, Taut acaba definint aquesta villa com la quinta essència de l'arquitectura japonesa i com arquitectura amb una veritat interna, no? Xerràvem també l'altre dia d'aquesta sinceritat que hi ha al Japó, que se tradueix en l'arquitectura i se tradueix, per exemple, també en el menjar, no? Tu en tot moment un plat o un conjunt o un menú, no? Del Japó, tens aquesta sinceritat dels aliments, dels ingredients, els abous constantment, no hi ha res que s'amagui dins salses o dins grans elaboracions, sinó que en tot moment veus aquests ingredients, en molt de casos crus, no? I crec que aquesta sinceritat se tradueix també en altres aspectes, com poden ser els materials o la pròpia arquitectura, no?
Te sedueix el Japó per tot això que estem parlant, però també és un país de contrastos. Vull dir, no, si ens atenem a l'arquitectura, tota aquesta harmonia i tot aquest poder dir, no, digue'm com dissenyes els edificis i te diré com ets, però després, clar, tenim ciutats com Tòquio, com Osaka, per exemple, com Fukuoka, que li han donat, diguem, camp lliure a una arquitectura que se pot veure també a Singapur, a Sydney, a Nova York o qualsevol banda de qualsevol gran metròpolis, no?
Sí, i en el final jo crec que és interessant aquest caos, no? Perquè després, per exemple, sí, a mi m'interessa molt el caos. Tinc moltes fotos d'aquest caos ordenat, i mira que jo tinc toc amb l'ordre, però en aquest cas sí que me fascina que hi ha punts que estan tan desordenats, hi ha tants de contrastos com des tu, hi ha tants de tipus d'edificacions, hi ha tots els cables d'electricitat aeris, que aquí és una cosa que m'horroritza veure els fils elèctrics per les façanes dels edificis, però allà, per exemple, aquests fils elèctrics te formen com un altre sostre, no? en el carrer, un primer sostre abans del cel, no? I a mi la veritat és que me va interessar bastant, aquest caos, aquest contrast entre una petita construcció, un petit local tancat amb unes cortinetes a de vora un gratacels, i que amb això entres en aquest local i té un jardí amb una font, no? I es trobar aquestes entranyes de la ciutat i aquests contrastos, jo crec que fa d'aquestes ciutats que siguin llocs molt interessants, no? Perquè, evidentment, no et cercat aquest caos, però sí que acaba tenint un cert ordre, fins i tot estètic, vaja, el meu punt de vista.
Més enllà d'aquestes qüestions, o no més enllà, no? Però del Japó, te quedes amb tot això, te quedes també amb un país en les seves contradicions, te quedes amb la gastronomia, i te quedes en una manera també de projectar urbanisme més enllà de la pròpia arquitectura, és a dir, te convenç com està integrat el sistema, per exemple, anem a parlar de Tòquio, el sistema de transports, amb el que són els eixos radials, on estan les zones, diguem, de concentració de llocs de feina, les zones més residencial, és a dir, així amb una ullada que vas poder fer, evidentment que necessitaries més temps, trobes que és un bon model? Ho dic perquè s'estudia molt.
Sí, a veure, no me va semblar una ciutat disgregada en el sentit de que hi hagi una zona de, no? Sí que és vera que trobam com aquesta zona més executiva, no? D'oficines i de grans centres comercials, però sí que és vera que després a la resta de barriades veus una certa diversitat,
sí,
d'usos.
Sí, i coherència, no? També.
Sí, és vera que vaig estar 15 dies, tampoc me va donar molt a analitzar en profunditat. He de tornar i hi tornaré, ja ho dic. Però sí que, bé, crec que és una ciutat on cada barri té la seva ànima, o a mi me va donar aquesta sensació, la seva personalitat, i a mi això me sembla molt interessant, no? Que una mateixa ciutat puguis trobar molts de mons diferents. Jo crec que hi ha ciutats que s'han homogeneïtzat d'una manera que és un poquet igual en el barri on estiguis, sempre t'assembla que estàs allà mateix o que no canvies gaire, però sí que Tòquio concretament me va donar la sensació d'estar a mons diferents segons el barri on estaves. Això també clar, t'adona el fet d'anar sobretot en metro i sortir a un lloc o sortir a l'altre i la primera vegada que tens, no? La primera visió que tens d'aquestes barriades. I en aquest sentit, a mi sí, jo sí m'hi vaig trobar com còmode i amb ganes de descobrir més, no? És una ciutat que no avorreix en cap moment i on crec que, bé, que s'adona, sí que s'adona aquesta diversitat d'usos.
Molt bé. I quan tornis, què t'agradaria, en què t'agradaria aprofundir? Que segur ja tens pensat.
No. No, a veure, jo crec que Tòquio és una ciutat que no te l'acabes mai, per moltes vegades que hi vagis, però com el Japó no te l'acabes mai, no? De fet, clar, és un país tan gran i en tantes petites illes que hi pots tornar totes les vegades que vulguis i no l'acabaràs de conèixer. M'interessa sobretot aprofundir en sa cultura i en saber una miqueta més en profunditat sobre la història, perquè sí que doncs abans d'anar-hi em vaig estar llegint, escoltant podcast sobre la història, que reconec que la coneixia poc. Bueno, m'interessaria anar contrastant, no?, aquesta història amb la realitat física després del país, i clar que sí, coneixer altres bancs.
Clar, parlant d'arquitectures que s'adapten diguem, a la geologia, que s'adapten al terreny, que s'adapten a les circumstàncies, però en realitat això passa sempre, no? Ara, tres exemples així a vola pluma que pensen abans de començar el programa, els esquimals, molt representatius, els nabateus, no?, que van utilitzar o aprofitar aquesta orografia i van excavar en pedra, doncs, no només temples, sinó cases i de més, que varen viure bàsicament a la zona que és ara Jordània o Israel, entre el segle IV i el segle I abans de Crist. I després podíem posar també com a exemple les comunitats cristianes que varen viure allò que ara és la Capadòcia de l'imperi bizantí, no?, que també van aprofitar també aquestes roques, aquestes pedres per viure. I vull dir que al final sí que l'home, com a genèrica, ha sabut aprofitar totes aquestes qüestions. I sembla que ara estem en el moment en què més risc se corre, no? Curiosament. Se me venen al cap les torrentades que vivim aquí o al llevant de la península moltes vegades, i que sembla que no hem après que no hi ha determinats llocs on no se pot construir, se continua construint, no? Vull dir que potser hauríem d'aprendre lliçons de la gent que va viure segles enrere.
Sí, bé, això se veu que s'està recuperant, s'està intentant recuperar moltes vegades, venent-ho com solucions molt innovadores, que no ho són, no? Clar. Que bàsicament el que fan és recuperar, per exemple, a nivell climàtic de l'arquitectura àrab, no? Que si miràssim cap enrere l'arquitectura tradicional, exacte, el tema de les corrents d'aire, de l'aigua, les cases, no?, de com estaven distribuïdes, bé, mos estalviaríem, crec que molt de dobbers i molta energia amb aires acondicionats i calefaccions, no? O les casbes, les casbes del Marroc, per exemple, no? Sí que és vera que, bé, la manera d'aprofitar aquestes corrents d'aire, la manera d'aprofitar la llum, la manera d'orientar els edificis, clar que sí que hauríem de mirar a l'arquitectura tradicional, i per no anar a les construccions de Galícia, on tenien les quadres de vall, les cases, perquè es propis en els mateixos animals feien de calefacció natural. No dic tornant a això, no? Però sí que hi ha determinades solucions que hauríem de tornar a incorporar, i de fet s'està fent, no? És una llàstima que la tecnologia hagi tapat de qualque manera totes aquestes solucions, que eren molt més econòmiques i en el final molt més efectives, econòmiques en dobbers i en recursos, no?
Molt bé, Cristina Llorente, i fins la setmana que ve, més arquitectura, més urbanisme, més paisatge visible o invisible.
Vinga. Fins la setmana que ve. Oh.
IB3 Ràdio és patrimoni.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Et sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito.
Oh, mira. Changuito.
Perdó, no.
En Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo me la veu.
Ara sí,
ara
sí,
tenim el canal estendàtil.
Ah, ah no. Igual que el meu cas. El meu cas també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però que bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
Sis i 27 minuts, continuem el programa. Dos grans noms protagonitzen la galerada d'avui, Amelino Tom i Colm Tóibín. Quins grans noms, Maria Cuanet, que has triat, de veritat. Jo crec que dels autors, autores contemporanis estan allà, no?, en el top.
Sí, 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 sens dubte. Però damunt és que no els triï per ells avui, és a dir, que òbviament sí, però...
Te venen ens... ells, te venen ells.
Me venen ells, exacte, en pos d'un altre...
T'invoquen.
D'un altre gran nom, que és Jesucrist.
Vale.
Perquè s'acosta Nadal i... I aquesta setmana, i aquí ve, xerrarem de llibres que aborden la figura de Jesús.
M'he d'apuntar, a dur-te'n la vida segons Jesús, mm-hmm. Diu així. Se m'està anant a de Coetzee, que és Premi Nobel de Literatura Sud-africà i un dels meus autors de referència.
Pues beníssim. La setmana que ve. M'agrada perquè amplies. Jo, dels llibres dels que xerrarem entre aquesta setmana i la que ve són... Set d'en Amelino Tom i el testament de Maria d'en Colm Tóibín avui, i la setmana que ve El Evangelio según Jesucristo d'en Saramago, i per posar un tot d'humor, El asombroso viaje de Pomponio Flato d'en Eduardo Mendoza.
Sí.
I perquè vull xerrar de Jesús és perquè per mi és una figura que sempre he trobat com molt enigmàtica, en el sentit de que nascuda dins una generació on ja com que estàvem en un estat laic, no?, i sobretot molt reforçat per venir d'un franquisme on era obligatori la religió i hi havia com, no? Aquesta educació tan estricta catòlica, fa que tenim molt poca... Jo el manco vaig créixer com a sentint que tenia poca informació sobre una cosa que era molt important, perquè tot i que estiguem en, no? En un temps on l'educació religiosa no és important, igualment, pues, celebrant Nadal, celebrant Pasco, els sants, etcètera, etcètera, i això, òbviament pues, estan dins la cultura catòlica, però amb molt poca informació, m'explico. I a partir d'aquí, després, quan se te desperta l'espiritualitat, molta de la gent de la meva generació, diria això, mos giram cap a Orient, no? Cap al budisme i cap a Zen i tal. Quan en realitat dins del catolicisme hi ha una espiritualitat molt gran també, òbviament, i que damunt d'en s'arrel totes les espiritualitats se connecten. I per tant, per això, pues, conèixer Jesús tenia un poc com a de sentit de saber on has crescut, on t'has criat. I...
Però t'interessa Jesús com a construcció, com a convenció, com a element fictici que, evidentment, està hiperadornat per
sí,
mil històries.
Sí, és una gran història.
Que no va viure en el cas que, hagués hagués viscut o que hagués existit aquest home, o alguna cosa aparescuda, o també tens aquesta curiositat precisament per saber on arriba, que ja és impossible, òbviament, on arriba... Diguem, on arriben els fets d'un home que podia haver estat un líder espiritual de la seva època i on comença tota la construcció aquesta.
Sí, clar, sí que m'interessen també el Jesús històric, però el veig tan inaccessible, el Jesús històric, que m'agrada molt com aproximar-me, no només a través de lo que està... el que les sigles hi accepta, de fet, és com menys m'hi he costat a través de la Bíblia, sinó a través d'altra gent que sí que l'ha estudiat més això i que n'ha donat la seva versió, com són aquí en Amelino Tom i en Coltoivin. Jesús, o en aquest cas també el Testament de Maria, no? La Mare de Déu. I hi ha gent aquestes obres, en Saramago, que també és fantàstic, que ens xerrem la setmana que ve. Hi ha gent d'aquestes obres, bé, quasi tots passen pels mateixos, per exemple, a tots expliquen les bodes de Cana, per molt de fets d'aquests tan no, importants i que formen part de l'Evangeli, però, ostres, l'expliquen de manera molt diferent, sobretot no en quant en els fets, sinó en quant a que sent Jesús, que sent Maria, que sent Maria Magdalena, que sent com són els discíples, m'explic? I aquí hi ha ja la interpretació de cada un, on no importa els fets, perquè no sabrem mai que si Jesús va canviar l'aigua per vi amb ganes, amb il·lusió o obligat per sa mare, no ho sabrem mai, sap? Perquè són... però entram dins aquesta història que forma tanta la base de la nostra cultura a través de grans narradors i allò de sempre, a través de coses petites pot xerrar de coses molt grans, no? I és un poc...
Està clar. I això és el que ha fet molt d'autors i autores al llarg del temps.
Exactament.
Per què has triat aquests dos?
Bé, comença amb Set, que a mi és un llibre que m'ha deixat impressionada quan el vaig llegir. És un llibre de molt d'atreviment, perquè n'Amélie Nothomb, que és una autora belga, criada a Japó, d'una família de Brussel·les com a molt important, que diuen burges, etcètera, etcètera, i que és una dona que escriu un munt i que escriu beníssim. Ara li deia a Mònica abans d'entrar que és una persona que escriu llibres molt diferents, però amb temàtics molt diferents, etcètera, però té una veu molt clara i té una... Bueno, és com, té una manera de caricaturitzar sa vida, però sense fer-la menys sèria ni menys...
Menys transcendent. Transcendent, però apel·lant a l'humor, també.
Sí, exacte. És molt profunda i a la vegada... i a la vegada lleugera i irònica i sarcàstica. Bé. I ella s'atreveix a no explicar la història de Jesús només, sinó a explicar-la en primera persona i escull la passió, és a dir, les 24 hores, les darreres 24 hores de vida de Jesús. I per mi això és un atreviment, no?, enorme, perquè és com, au. I ella, segons diu, és que ella volia explicar quin és per ella el seu Jesús, saps? Com ella s'imagina Jesús. I és un Jesús molt encarnat, molt, molt encarnat. És un Jesús molt connectat en el cos, molt agraït a viure dins un cos. Troba que és l'encert més gran que ha fet Déu, encarnar-lo. I molt en contacte amb el seu plaer i molt en contacte també amb tots els estats que són més humans, com pues, també el cansament, la peresa, sa fúria, s'enfada irracional, no? És un Jesús molt, molt humà i a través d'aquestes darreres 24 hores que comença com a divertit, val? Perquè comença ja justament explicant el seu judici i com gent que ha ajudat ara l'acusen, no? D'haver fet miracles, etc. I després se va posant cada vegada més profund, molt, acaba sent molt filosòfic, amb unes reflexions molt filosòfiques i espirituals. I quan estava en Montse Creu, tenim com tot el monòleg intern de Jesús de que troba que això és un gran error, és una gran atrocitat, i que ell hagi acceptat, no? Morir així, i que això hagi de quedar després per l'eternitat i que se realci com una figura, com un sacrifici. Ostres, li sap molt de greu, trobo que és un gran error. I trobo que és una mirada, pues, bueno, el Mango, si gent que haurà estudiat més, pues, sí que l'haurà vist, no? Però pues, era com, ostres, no? I també és molt divertit perquè com diu, després en Joan dirà que jo vaig dir això, jo no vaig dir això, saps? Ell diu que se creu...
Ja s'avança un poquet,
sí,
no?
Sí, és un Jesús que està per damunt...
La postveritat.
Exacte. També explica després les obres de... No, les pintures... Jo, com que tinc accés a totes les pintures del món, puc veure les que m'han pintat. Les de la creu no els mir, perquè el moment de la creu és horrible. Però després, quan estic en els braços de ma mare... Quasi els més bons pintors se n'han donat compte que ella se torna jove, saps? I això és que jo ho veig com torna jove en el moment que m'abraça, perquè bé, jo que sé, és com... Perquè que té aquest fet de que escriu des d'avui, no? Per tant, ja sabem tot el que s'ha dit i s'ha fet i s'ha pintat i s'ha rodat i s'ha escrit sobre Jesús, i ell, per tant, té accés en això i pot... va rebatent aquestes coses també, o les va comentant, i és... Bueno, és fascinant, a part és un llibre no molt llarg, bé, curtíssim, de fet, té poc més de 100 pàgines i són pàgines amb lletra ben grossa, i te llegeixes ràpid, però ja passant un gustet, no vols que s'acabi, la veritat.
És des que més t'ha agradat de Melinda.
Sí, 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 sens dubte. Sí, sí. I en català està publicat per Anagrama i traduït per Ferran Ràfols, una traducció molt bona, la veritat, perquè no la notes.
Molt bé, i de passar al segon títol, o vols comentar alguna cosa? Vols llegir un trosset?
Te volia llegir només una cosa
per
que
favor.
Diu... espero, si ho tinc aquí. Després del plaer sempre som millors. És així de senzill. I això ho comenta perquè va maleir una figuera que no li donava figues. Uh-huh. En canvi no va maleir un pomer. I és perquè el pomer sí que li havia donat i havia pogut menjar. I diu, després del plaer sempre som millors. I bé, com ell diu, també diu, l'encert més gran del meu pare és l'encarnació. I un altre nom que tinc per aquí marcat. Diu, i justament, diu, la gent, mai cap patiment humà, quan està en Montse Creu, serà objecte d'una glorificació tan colossal. La gent m'en donarà les gràcies, m'admirarà. El suplici farà que creguin en mi. I és justament per això que no aconsegueixo perdonar-me. Soc responsable del contrasentit més gran de la història i del més deleteri. I diu, i he cregut tant en la meva condena que no se m'ha acudit cap altra possibilitat. Perquè aquí se li comença a passar pel cap que potser no hagués fet falta que s'entregàs, que s'hagués pogut anar a viure en la Magdalena. No, però... Bé, i aquí es queden moltes reflexions. Bueno, diu, el que m'impedeix perdonar, perquè se vol perdonar, perquè dius, m'he de morir perdonant-me, perquè si no... I diu, és la reflexió. M'he de perdonar sense pensar-hi. Depèn només de la meva decisió, no de l'error dels meus actes. He de decidir que està fet. Tenia 10 anys, jugava amb els nens del poble, ens tiràvem al llac de les roques i jo no podia. Un marrec em va dir, has de saltar sense pensar-t'ho. Vaig aconseguir fer aquell buit dins el cap i vaig saltar. L'aigua va trigar molt a arribar. Em va encantar aquella exaltació.
Molt bé. A més, és un llibre, és una novel·la recent. O sigui, ja,
sí.
Bueno, té, no sé.
Té pocs anys, ma mare t'ho dic.
3 o 4 anys.
Sí, del 22. Sí, sí. Res,
molt bé, i el set de Melino Thomas, el primer títol que hem comentat avui sobre la vida de Jesús i alguna cosa més, i després ens queda el segon, que és Coltoi, també un dels grans contemporanis.
Sí, és un dels grans contemporanis, els meus germans és molt fan. I aquest és el testament de Maria, i el que mos explica també és en primera persona, mira, he dit dos llibres en primera persona, on aquí Jesús ja s'ha mort, ja està crucificat, i ell està en el final de la seva vida, I explica una mica des d'aquest moment on sense mort molt pròxima, pues com va viure ella que, bueno, la vida del seu fill. I la veritat és que és un llibre que hi ha molt de tristesa.
Sí, molt de dolor.
Molt de dolor, sí. Contrasta un poc amb... És que clar, això és cada una, perquè anava a dir, contrasta un poc amb la imatge de la Maria serena, no? Com que creu també, no?
Jo sempre he trobat un personatge gris.
Tu sempre has trobat un personatge gris. Clar, és que us, és cada un, jo, no?
Més que gris, sí, molt a l'ombra, no? Molt resignada, no? Com un paper molt definit de ser la mare de Jesús.
Sí, sí, però després tan resaltada dins la seva puresa.
Clar, per això seva... no m'interessa com a personatge. Com
ja.
M'han obligat a que no m'interessi, evidentment.
Sí, no entenc el que vol dir.
La dona ja de casa, que ja està, una vegada que has parit l'artefacte, calla.
Sí, però també té com aquest sentit de fidelitat cap al seu... No, bé, de fidelitat, de molt incondicional, no? Cap al seu fill, hi ha aquesta cosa. Per exemple, en Jesús diu, m'ha fet el favor de no ser-hi mentre me crucifiquen, perquè això seria pitjor, no?
Clar.
I en canvi, en el testament de Maria, na Maria ja és durant la crucifixió. I ho explica com un moment de molta por. No només perquè s'està morint el fill, sinó perquè té... com a cert que tots els que l'han seguit i ella com a mare després els voldran empresonar o clar, també castigar, no? Sí, i d'aquí pues, sí, és, he de dir que a mi no m'ha agradat tant com a cert perquè hi ha aquesta part
tan... llibres que te fan patir, eh?
Sí, sí, m'acosten.
Sí, sí.
Sí, sí,
no, perquè... no tinc una pregunta,
sí,
és una constatació.
Sí, ja te n'has adonat compte.
Sí, sí. No t'agrada patir a través de la literatura, però clar, és un patiment que sempre té una distància, no? No sé que sigui una història que te toqui molt, molt de prop per qüestions personals, sempre estableixis aquesta distància, no? Que te poden sortir unes llàgrimes, però al final saps que estàs en una ficció, no?
Sí, sí, però ja, no ho sé, mira. Algo deu dir d'això.
Se va fer un monòleg, te deia, no? Ho deia als oients també, no? Que se va fer un monòleg magnífic de Ana Blanca Portillo, El testamento de Maria, no? Que va girar durant moltíssims anys.
A partir d'aquest llibre?
Sí, sí, a partir del llibre de Coltoi. Ara, com ven del teatre, evidentment no puc estar sense dir qui el va dirigir.
Clar, endavant.
Però no sé si era en Mallorca que va fer l'adaptació. I va ser una delícia, la veritat. Va venir a Palma, també. Què més dius d'aquest llibre?
No, a mi... volia dir també que és més en quant a fets que en quant a la narrativa del llibre, després en xerrant d'això. Però que, per exemple, ella, així com... Bé, a les bodes de Canà, que recordarem per qui no ho sàpiga, que són les bodes on va anar Jesús quan començava a tenir els seus deixebles que el seguien, etcètera, i eren uns amics de sa mare, se van quedar sense vi a mitja festa i Jesús és quan va convertir l'aigua en vi, no? Va fer aquest miracle amb molt de públic. I, per exemple, segons set d'Anna Melino Tomp, sa mare que li demana, per favor, fes-me aquest favor, els meus amics no poden tenir aquesta humillació, fes algo perquè hi hagi vi. I, en canvi, en el testament de Maria de Coltoin Vint, na Maria està com molt disgustada per lo que està fent el seu fill, de tenir seguidors, d'estar... El sent com que se li ha anat soia, realment. Que està ja seguint, no sé, il·luminat, fent-se seguir per gent i no li agrada gens. I quan transforma l'aigua en vi és algo que ella no està gent d'acord i no ho demana, m'explic. I aquí sí que hi ha com un... Per mi també va ser com, uau! És a dir... Què importa la fina? Importa poca cosa, però poder abordar aquesta situació des de dos llocs tan diferents i des d'aquest lloc de sa mare tan diferent, un primer com orgullosa i fer servir també el seu fill perquè era bé amb els seus amics i l'altre, un lloc on es poda el seu fill i està fent molta por, no? I supos que per aquest final, no? Però bueno...
I doncs sí, per jo un gran llibre i també una gran adaptació. Clar, jo sabia per què estava cercant la direcció perquè va córrer carrer del gran estimat i Agustí Villaronga, que van perdre fa uns anys.
Ah, mira. Sí. I és del 2012.
I la traducció la va fer Enric Juncosa, a més.
Sí?
Vull dir, el comissari d'art que també va... se va atrevir en la traducció de Toivin, que no sé si deu ser fàcil traduir el Testament de Maria.
Jo crec que no, En català està traduït per Maria Rosic i publicat per Amsterdam, i jo crec que no, perquè és una literatura, almenys si estàs d'acord, com a que fa voltes, fa bastantes voltes, i va com per molt de racons.
Sí.
No, lingüístics també.
No sempre col Toivin, no? La darrera, la penúltima, no me'n recordo ara del títol. Long Island, era?
Sí, pot ser. Bé, lo darrer ha estat un assaig.
Sí, que... idò la novel·la anterior.
Sí,
me va semblar que no feia aquestes voltes. Me sembla una novel·la on els silencis i allò que no se contava era quasi més interessant que allò que se contava. I... Però sí, és un... jo no m'ha fallat mai en Coltoi.
Jo l'he d'investigar més, la veritat, i en tenc ganes.
Molt bé, Mido, la setmana que ve acabarem amb dos títols més, o tres?
Amb tres, amb Esteu.
Infància de Jesús és la d'en Conci, la Infància de Jesús.
La Infància de Jesús.
Has transitat en Coitxi, no?
No, gens, és un descobriment també.
Pues jo, és vera que coses que havia llegit una novel·la abans del Nobel. Seva, que m'ho va agradar, però... I després del Nobel és vera que el vaig...
I quan el va guanyar, el Nobel?
Uf, anys, jo no, crec que 90... Amb allò 90 bastants, però ara te diré. Perquè però ja fa estona. Ja, és que és gran, ja, en Coetzee. En Coetzee... Mira, el 2003.
Era
menys del que pensava.
Però més de 20
anys. I té... Sí, té 40... Té 84, 85 anys, té ja. Però bueno, continua escrivint.
Idò.
Que bé, quin plaer tenir-te aquí sempre.
Gràcies, Rafael, jo també és un gust.
Vinga, que la setmana que ve.
La setmana que ve. They'll think that they're safe, belated by the same old friends. Ghosts and they steal ideas from
IB3 Ràdio és cultura.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de
festa? Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I aquesta és la qüestió, si entrem en una llibreria o una biblioteca cada dimarts més o menys en aquestes hores. Avui toca biblioteca i concretament a la Biblioteca de Mou parlant amb Núria Pons. Núria, com estàs?
Hola, bona tarda.
Encantats de parlar amb tu, perquè crec que més hem de parlar primer de tot d'un centenari, el centenari del naixement d'una gran també de literatura espanyola com és Carmen Martín Gaite.
Així és. Que bé. Sí, de fet, han tingut un pot de celebració aquests dies per recordar aquesta gran escriptora.
Sí, senyor. Com recordam el centenari d'una Carmen Martín Gaite? No sé si amb un club de lectura, si exhibint d'una manera més explícita les seves obres, si qualque conferència.
Sí, normalment el que solen fer, a part de poder exhibir les obres, un petit centre d'interès, és posar qualque lectura en diferents cursos de lectura. I en aquest cas, tant s'ha fet per adults, com per exemple també van tenir una trobada que va estar, bueno, jo crec que va ser molt enriquidora, amb escuts juvenils, perquè van llegir Caperucita Manhattan, que, bueno, que aquesta es pot llegir a qualsevol edat, i la veritat és que ho van disfrutar tant elles com jo mateixa, que estava dinamitzant el grup, i va ser genial, i va ser una oportunitat.
Mm-hmm. Vaig tenir l'ocasió de conèixer Martín Gaita ja fa molts anys, que va venir a fer no va ser pròpiament una conferència, crec que era una presentació del llibre, però va aprofitar per fer una mena de seminari i tal, i a part de les seves qualitats literàries, és vera que era una dona amb un carisma que no se l'acabava, no?
No, sí, ho crec, perquè també van compartir una biografia que té ella, que tenim sobre ella, una biografia infantil, que, bueno, que explica un poc això i la seva forma de vestir, bueno, un pot la seva vida, i també és genial. I tant ella com a conèixer la seva obra que ha pogut escriure, com ella mateixa, la seva vida, és molt interessant.
Sí, molt interessant, sí senyor. Molt bé, Ido, a part d'aquest centenari, com duis a... Clar, no sé si a les llibreries és vera que tenen aquesta mena de campanya de Nadal, perquè afortunadament se continuen regalant llibres per Reis i per el Pare Noel, etc.
Sí,
Però les biblioteques tenien una activitat més major o menor que altres èpoques de l'any, o...?
Bueno, nosaltres el que tenim és una condensació, diria jo, perquè, clar, com que s'atraquen els dies festius, en el cas nostre, que tenim molts diferents, bueno, molts clubs de lectura, hem de fer totes les trobades, tothom es vol trobar abans que vinguin les vacances de Nadal, per exemple. I aquests dies tenim una acumulació, aquesta setmana, de trobades, bueno, i l'anterior, de trobades de clubs de lectura. Vull dir, anem encadenant les diferents trobades per fer tot el que tocaria, diguéssim, un mes en curs, com sigui desembre, però amb una setmana menys.
Clar, i ho heu de concentrar una mica tot. I que
tenim molt intensos, després afluixar un poc, perquè la gent, bueno, ja té altres... En que no vol dir que no vinguin a fer festes i estiguin per la biblioteca, però nosaltres afluixant després. Ja quan ve la setmana que ve ja afluixarem una mica, però ara és bastant intens. Aquesta setmana tenim el tancament. I també, com que és una setmana que les escoles, de vegades, que tenen uns dies com a més lliures, també tenim, per exemple, cada dia, aquesta setmana tenim moltes... tenim una gincana literària al voltant del llibre de Nacaré Santos, Mentida, els alumnes de segon d'ESO i triple. I aquests dies, que és una setmana molt intensa per nosaltres.
Que bé. A part d'aquestes qüestions que estem parlant, de l'homenatge o del celebrar el centenari d'Anna Martín Gaite, d'aquestes concentracions que parles, teniu activitat així, diguem, tot l'any, més clubs de lectures, conferències, vos organitzeu més enllà del servei de préstec que té sempre una biblioteca?
Sí, tant. De fet, nosaltres sempre, quan comença... Bueno, tant quan comença el curs, que curs més escolar, però que no l'estem comentant tots els cursos de lectura, sabem que tots volem tenir qualque novetat. Però també intentem, de cara al gener, de cara a l'any nou, també tenir qualque proposta. I aquest any en concret, bueno, em fa molta il·lusió perquè és una proposta compartida. I és que neix el club de novel·la històrica de forma conjunta amb el Museu de Menorca. I és un format que no havíem fet mai, i es dedicarà a novel·la i literatura, perquè també hi ha un assaig, i comença a partir de gener i es farà una trobada en el museu i una altra trobada, un mes ens trobarem en el Museu de Menorca i un altre mes ens trobarem a la biblioteca d'Amor. I la veritat és que és una proposta nova que ens fa especial il·lusió. Era una demanda també d'usuaris que els agrada aquest tipus de literatura que no tenien coberta, i va sorgir la possibilitat de poder-ho fer de forma conjunta.
Ja que fa referència a aquestes inquietuds, a aquests interessos, t'atreviries a traçar un perfil d'usuari de la biblioteca, de l'usuari més comú? Jo ja t'he dit que normalment quan faig aquesta pregunta me diuen més dones que homes, mitjana edat, que poden situar entre 35, 40, 60, i després quan demanen pels gustos, aquí ja sí que varia molt, no? Des de, per aventurar, la novel·la negra, novetats que poden venir de dels grans noms de la literatura contemporània, també els grans clàssics. No sé si tens en el cap aquest mapa, diguem, de la biblioteca a nivell d'usuaris.
Bueno, a nivell d'usuaris, crec que tenim, per una banda, el que és el públic més jove, bueno, infantil i juvenil, que va molt relacionat amb la relació que puguis tenir amb els centres educatius. I bé, he de dir que també estic molt contents perquè tenim el club juvenil que en el seu moment va deixar d'existir perquè clar, el club juvenil s'ha de renovar constantment perquè van creixent. I va haver un moment que va deixar d'existir i ara tornant-se un grupet de 10, suposo que estem molt satisfets, molt contents. I després, sí, per si el majoritari són dones de mitjana edat o molta gent que va de jubilat. El que són les activitats, com a clubs, com a espais de compartir. Perquè després també tenim, i teníem els homes que ells deixen. Però sí que és que a vegades han fet el comentari que tal vegada no necessiten tant compartir aquestes lectures com si fan les dones, perquè en el cas de, per exemple, del club de novel·la negra, que van proposar pensant que arribaríem a un altre públic diferent i al final el perfil en segueix sent majoritàriament dones.
Sol passar, també crec que està clar que llegeixen molt més les dones que els homes en aquest cas. Qualque recomanació que mos puguis fer, Núria, no sé si autor o autora que hagis pogut descobrir darrerament, qualque novetat o no que t'hagi agradat i que t'agradi compartir ara mateix amb els oients.
Mira, jo m'agrada molt durant aquestes festes. Crec que jo crec que és un moment per regalar qualque cosa també un poc especial.
Sí, no?
En el sentit de, per exemple, m'agrada poder... Ara pensava de trecar-me a la llibreria a veure quines versions tenen de l'Alícia en Terra de Meravelles, perquè, bueno, doncs presento un regal. Ara no puc donar més detalls, però hi ha adaptacions de clàssics que són genials. I jo moltes vegades aprofito per fer un de carregals, que no vol dir que també es puguin...
Sí.
Regalat novel·les de tot tipus. També crec que la gent té molt d'interès. Avui un usuari me comentava d'una novetat que havia sortit a nivell local. I crec que també és un bon moment per veure que hi ha sobre Menorca, però sobre qualsevol espai. I després, sí, autores que redescobreixes, que a vegades no són noves, com per exemple que ara aquests dies hem redescobert, bueno, redescobert. Hi ha gent que s'ha tractat per primera vegada en Shirley Jackson.
Sí.
I és una autora que a vegades molts coneixien, però d'altres no. I clar, es van fent aquestes edicions noves, adaptacions també a català, de títols que no teníem, i ara, per exemple, ahir van compartir la loteria i altres relats, que és una adaptació catalana que s'ha fet. Bueno, ara tenim Alemany, que també és molt interessant.
Sí.
I una novel·la, si et fa una recomanació,
sí, que
vam llegir ara fa molt poc i jo crec que t'ha agradat molt a tothom. No és molt, molt nova, però bastant recent, de Coma Negra, i del cel van caure tres comes, que se l'han comentat fa molt poquet.
Molt bé.
I després... Sí.
No, t'anava demà pel títol local, que crec que no m'ho has dit, la novetat local.
La novetat local és una espècie d'assaig,
sí,
que s'ha fet sobre els crims de Menorca.
Hombre!
I clar, que nosaltres tenim un club de lectura de novel·la negra, m'ha fet gràcia perquè una usuària ha dit que havia vist a premsa que havia sortit aquesta novetat. I dic, sí, dic, ho conec, perquè encara no l'he vist físicament, dic, però ho sé, perquè aquesta persona, l'autor, ha estat venint, perquè nosaltres estem junts, Biblioteca Pública i Arxiu Municipal, provincial, i ha estat, venint a fer investigació a l'arxiu, i res, estem, el grup de lectura negra estem pendents en concret d'aquest títol. Sí.
Molt bé, i també molt pendents de les novetats locals. No sé si vols afegir alguna cosa més, mos queda 20 segons, Núria.
Res, atracar-se a la llibreria també, una llibreria local, una llibreria de confiança, que llibreters en saben moltíssim.
I tant que en saben.
Una recomanació.
I teniu l'ofici més guapo del món. Moltes gràcies, Núria Pons, de la Biblioteca de Mo. Vagi molt bé.
De res, adéu.
Idò, acabam amb aquesta música de Leon Manso, que demà precisament entrevistam aquí a l'Aviador. Ja sabeu que arriben les notícies pel Canal 2 i que nosaltres tornem demà a les 6.
per instint damunt sa pedra amb barraps de lleó. S'emprenta d'unes mans d'un vermell animurat quan començava a existir sa mort. Quan existeixis tu, pensaràs que el que jo he fet...
El parlar...